Avui xerram amb Andreu Aguiló, co-director del museu. Se li acumulen les notícies, les bones notícies per explicar-nos a la ràdio. Hi ha hagut presentació i taula redona del catàleg de l'exposició de l'Església del Convent. També hi ha hagut inauguració del certament Bienal d'Art de Pollença i bé, volen que mos ho conti tot. Andreu, bon dia, com estàs?
Hola, com esteu tots?
Molt bé, en ganes d'escoltar i de totes aquestes bones notícies, que alguna més que mos dus també.
N'hem de parlar de moltes, perquè ja n'has anomenat ha d'haver ja dues, que ja són importants.
Què trobes? Si primer començant per una altra cosa, logística, que és dir que aquests dies, fins dilluns, fins dimarts, per mi, l'exposició del convent està tancada.
Sí, això ja és una mecànica que mos succeeix cada any, des que vam instaurar l'exposició de primavera, que realment s'està consolidant i s'està consolidant com un èxit. Estem una mica obligats per logística dels espais i de la distribució i del concepte que se té de fer les coses. La Fira d'Oví necessita part de l'espai de l'església i han de tancar l'exposició. Això genera un problema per l'exposició i una virtut per la Fira d'Oví, i en aquest sentit han d'anar equilibrant les necessitats. Però això, la realitat és que avui cap vespre...
Des d'ahir cap vespre,
està tancat i estarà tancat. Intentarem que el dilluns cap vespre ja poc m'obri, però no és segur perquè depèn, perquè clar, vos podeu imaginar que queden dient l'Iglesi, has de tornar a recuperar part de l'estructura de l'exposició que has desfeta perquè puguin utilitzar-la logísticament la gent de la Fira d'Oví.
Dimarts segur que estarà obert, però...
Dimarts seguríssim que estarà oberta. Malament que mos hagin d'aixecar molt de matí, com en Guardiola.
Oberta cada dia, tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge, sí. De matí, cap vespre, després no hi haurà excusa per no veure-la, i ja és fins al 9 de juny, encara hi ha temps de sobres. Com va, de moment, la recepció?
Molt bé, probablement és una de les exposicions que se recordaran, i d'això n'estic molt content. Perquè realment és una exposició que no podria fallar, de fet, perquè han fet les coses molt bé i la gent és molt receptiva davant una exposició d'aquest tipus, que són, jo ho vaig dir a la inauguració, són 99 històries que t'arriben, si no t'arriben la 99, te n'arriben 10, te n'arriben 5, i que només te n'arribi una, però t'arriben, perquè la fotografia, el passat, en el ser humà li agrada molt, mirar el passat. I... l'idealitza, el converteix en... li dona un aire romàntic a tota aquesta idea de passat. I la veritat és que Guillem Bestart, a més, és un gran fotògraf, i el fet de que a l'Ajuntament el 2018 pogués comprar i pogués tenir aquest gran patrimoni que és l'arxiu Guillem Bestart, l'arxiu Bestart Cerdà, perquè sabeu que evidentment no tot l'arxiu el fotògraf era el Guillem Bestart, sinó que va ser el Guillem Bestart, Josep Bestart del fill, i després en Joan Cerdà. És un patrimoni que en aquest moment encara no som ni conscients, perquè només estem llepant la punteta de l'iceberg que suposarà l'arxiu. Vull dir que tothom dona una xifra de que podrien, de quantes imatges podem disposar.
Però ningú sap en certesa,
no? I ningú sap en certesa, vull dir que parlam entre 150 i 250.000 imatges, és que és una animalada. I clar, nosaltres en mostrem 99, molt ben triades i triades amb molt de carinyo, però 99.
Andreu, jo me pareix una exposició, a més, que pot agradar a tots els públics, des del sí. Local, perquè veu coses que s'han perdut o no, que eren diferents, el visitant que ve a veure una Pollença i se troba imatges d'una cultura que tampoc no estan llunyana, xerrant de 1900-1930.
És que la foto, per això està comprovat, perquè ara que ja estem rossant, ja hem arribat pràcticament als 11.000 visitants. D'aquests 11.000 visitants, com és natural, a l'Església tenim molt d'estrangers, que són els que d'una manera o d'una altra arriben i entrarien. Mai havíem tingut tant de visitants pollencins que també repeteixen dues o tres vegades. Per això és normal, perquè el tema és seu. Però la pregunta que jo me fa abans d'inaugurar l'exposició és en quina mesura serà acceptada també per el visitant forani. En quina mesura m'arriben aquestes fotografies? I la idea que jo tenia se confirma. Aquestes fotografies són molt potents, tenen molta força, arriben, travessen el temps. Vull dir que aquelles dones i aquells homes que te miren, perquè a més ja vos hi fixareu, però de les 99 fotografies tots els personatges te miren. I això és una cosa que li hem d'agrair a en Guillem Bestard, però que fa que mos transportin el temps, no? Som com uns... entrem en una comunicació amb la pròpia espècie, perquè és gent que ja és morta, que no existeix, que ja no hi és, però que mos... ell va ser. I va ser i és testimoni de la nostra pròpia existència. I això és una castanya. Això és una castanya i és molt fort. És, aquest sentiment és molt fort. I això agrada moltíssim als estrangers. De fet, estem venent molt de catàlegs a gent de fora. Quan, per un estranger que ve aquí, comprar un catàleg és com una cosa feixuga que després haurà de ficar dins la maleta.
S'haurà d'endur, eh?
Però no havíem venut tant de catàlegs mai. Vull dir, mai hi havia hagut... Perquè de qualque manera la gent vol posar-se en educa seva aquell tresor que acaba de veure. I aquest tresor no és altre que aquesta dimensió tan forta de la humanitat que te transmet aquesta exposició, perquè realment el Guillem Bestard era un artista que la intentava transmetre en les seves fotografies, des que feia un paisatge sense personatges, que quasi molts tenen personatges, però després les fotos de grup, o sigui, és molta de gent que t'està mirant i que t'està dient que han existit, que han viscut, que han patit, que han disfrutat, que han estat feliços, com tu, i això és el gran poder de la fotografia.
Guillem, que algú m'ho va dir l'altre dia, que aquesta exposició hi hauria de ser sempre, hauria de ser permanent, perquè sempre hi haurà persones interessades en venir a veure aquestes fotografies de l'arxiu Bestard.
Si qualque dia aconseguim ampliar el museu, en el futur, i que ho farem, a més, i que se podrà fer, és evident que el museu necessita una sala d'aquest tipus de material. No vol dir amb aquestes 99, sinó amb tot això que mos espera a davall d'aquesta punteta de l'iceberg, encara hi ha molt més material. Aquest molt més material, en uns anys, arribarem a començar a poder-lo paladejar. I quan puguem paladejar tot això, podrem fer un relat nou. I aquest relat ha d'estar dins del museu de manera permanent, en una sala que se li pot dir sala d'arxiu Bestard, Cerdà, o sala de fotografia, digueu-lo com, això m'es diu, això ara encara no està pensat, però és evident que és una exposició que podria estar tot l'any. Jo estic d'acord, el que passa és que les coses són com són. De totes maneres, els grans esdeveniments, si se converteixen en rutinaris, deixen de ser grans esdeveniments. O sigui, el que no pots és tenir una exposició extraordinària, això no ho pot fer ni el Prado, tenir una exposició extraordinària d'en Velázquez de manera permanent, perquè deixa de ser extraordinària. El que has de tenir és la col·lecció permanent, i en aquesta col·lecció permanent hi ha d'haver les joies de la corona. I després, de tant en tant, poder fer grans esdeveniments, i jo crec que en el futur l'arxiu Bestard Cerdà, comprat per l'Ajuntament, podrà generar aquestes exposicions. I sempre seran, o sempre intentarem, o intentaran, els que responsables del moment, que siguin grans esdeveniments, i jo no tenc cap dubte de que ho seran.
Andreu ha xerrat de 11.000 visitants ja a l'exposició de l'Església del Convent, les fotografies de Guillem Bestard. Per cert, si la gent torna o ve per primera vegada, que pensi a pujar damunt l'altar. Que no sé si des de baix se veu, però damunt l'altar hi ha més coses, hi ha material també, no només trobarà fotografies.
Sí, hi ha unes vitrines que són molt especials, hi ha unes vitrines i unes coses a dintre que són molt especials. A part que hi ha una de les càmeres del senyor Bestard.
Era seva.
Sí, aquesta és una, no és la mateixa, no. És una altra. La que surt en el cartell de promoció és una de les càmeres que tenia el Guillem Bestard. L'altra també és del Guillem Bestard, que a més forma, tot aquest material forma part de l'arxiu. O sigui, quan l'Ajuntament adquireix l'arxiu, també adquireix part de l'instrumental, dels aparells, de la tramoia més íntima del senyor Bestard. I això també forma part d'aquest patrimoni i forma part d'això que s'hauria de mostrar de manera quasi permanent, perquè és que estem parlant de la història de la fotografia, pràcticament. Vull dir, perquè la fotografia comença molt abans, en el segle XIX, però pràcticament l'arxiu Bestard Cerdà agafa molt, un marge molt, estem parlant de pràcticament 100 anys, i agafa un espai molt gran de dimensió que reflecteix, a part de que reflecteixi la societat de cada un dels moments, la qualitat fotogràfica o les variants en la mirada dels fotògrafs en funció de la moda de la fotografia, una història dels suports fotogràfics, vull dir, perquè passant de negatius d'un tipus a negatius d'un altre, negatius d'un altre, i fins i tot la fotografia digital hi entra també. És un material que és un tresor.
Xerrant de l'exposició, el dijous passat, fa una setmana, vareu fer una taula rodona per presentar el catàleg i bé, ja se pot comprar, ja se pot adquirir, com va anar la taula rodona, i ja ho has dit, està venent moltíssim de catàlegs, però bé, recordem què val, on se pot comprar.
Se pot comprar a l'església o en el museu, i ara està a un preu de 20 euros.
Però
vaja, és un catàleg, és el catàleg més gruixut que hem fet mai, perquè té 228 pàgines. Té tres articles molt interessants. Un d'en Pere Sales, que te situa en el context històric una mica, per començar a interpretar la figura de Guillem Bestard, de com sorgeix un personatge d'aquesta magnitud i d'aquesta quantitat de cares diferents i d'aquesta inquietud que tenia pel coneixement. Un escrit d'en Maria José Mulet, que és una especialista en temes de fotografia de finals del XIX i principis del XX, que és una doctora en Història de l'Art, que està a la UIP, és una professora de la UIP, que ens parla més des d'un punt de vista del Guillem Bestard fotògraf i com el podem anar inserint a dins la història de la fotografia d'aquest moment. I un altre que diríem que seria un altre escrit molt, molt interessant, de caràcter més íntim. De fet, se titula Bestard íntim, i està signat per Maria Cerdà, que molta gent li diu Maria Bestard, vull dir, però que no Maria Cerdà, però precisament el fet de que ja li molta gent li puguem dir Maria Bestard vol dir que té una implicació amb el personatge a través de son pare, que és molt, molt, molt forta i que pot contar i pot sentir anècdotes de la vida més, ja del final, de les darreries, però dels moments ja del Bestard adult, però que coneix moltes coses que són molt interessants per anar esbrinant qui és aquest senyor. Que això és un deute que encara tindrà Pollença durant uns anys. No bastarà l'any Bestard. Necessitem saber més qui és el Guillem Bestard. El Guillem Bestard era un personatge molt, molt complex i molt complet, com perquè te'l puguis menjar d'aquesta manera molt ràpida. No és una tapa, és un gran dinar i hem d'anar a poc a poc.
Mira, bé, mira, Andreu, d'això només en volíem parlar per damunt, però és que clar, quan xerrant de l'arxiu...
És que mos engrescam.
I no hi podem estar, hi ha molt per comentar, ho has dit tu, això només són 99 històries, un petitíssim abans de lo que és l'arxiu. Si vols, deixem l'arxiu Bestard, deixem l'exposició de l'església del convent i mos anem a dins del museu, perquè el dissabte passat també vareu inaugurar l'exposició del que és ja el 52è certament d'art de Pollença, però certament bienal d'art, recordant, perquè ja des de fa un grapat d'anys, se fa cada dos anys.
Se fa cada dos anys, sí.
I com ha anat aquesta 52a edició?
Ha anat molt bé. Jo, dir abans, que jo crec que el certamen que ha anat canviant de nom al llarg dels anys i que va començar en el 1962, i que la primera obra que tenim en el museu d'aquest primer certamen és la d'en Terrassó, jo comentava en l'escrit del catàleg que segurament el Museu de Pollença no sé si existiria o no existiria, però sense el certamen no seria el que és. El certamen, amb el nom que tingués, perquè en el seu origen se deia el Salón Estival de, el Salón Estival, després va anar canviant, el concurso de pintura i escultura, etc. Però l'essència és la mateixa, que és que en algun moment Pollença decideix crear un dels certaments més antics d'Espanya i el mantén de manera regular fins avui mateix. I del certamen és del que se nodreix el museu per mantenir una col·lecció d'art contemporani al dia i de manera important. Vull dir, això és el que, de fet, quan qualcú diu el Museu de Pollença, què hi ha? El Museu de Pollença hi ha moltes coses, però n'hi ha una, sobretot, que és art. I art creat per la mecànica del propi certament. I enguany tenim, jo crec que han tingut un bon certament, amb el
molta
sentit de que...
Molta participació, no?
Moltíssima, 202 persones de tots els països de pràcticament que te puguis imaginar. De fet, han tingut 4 iranians, que Iran crec que no havia participat mai, Sud-amèrica moltíssim i Europa també moltíssim. És evident que la gran participació i el gran... gruix de la participació és Espanya, l'estat espanyol i les illes. però estem molt contents. Això també, això de la gran participació també ho permet les noves tecnologies i arribes molt lluny amb la comunicació i amb els, amb les xarxes socials i amb, amb els lligams entre moltes associacions d'artistes visuals dels altres països. Clar, fa 40 anys que era difícil que t'arribessin artistes d'Estònia o d'Iran o de Xina. Ara és relativament senzill i està molt bé que passi.
I d'aquests 200, i que has dit dos participants.
202, sí.
202 participants, hi ha 14 obres seleccionades, una guanyadora, una finalista, tot això gràcies a la feina d'un jurat, que enguany, com posat, no sé si sí. Ha estat casualitat o ho heu fet aposta només per dones, un jurat que déu-n'hi-do.
No ho hem fet exactament aposta, però quan t'ho vàrem veure, mos va agradar. Mos va agradar trobar-nos amb aquest fet de que realment, sense que hi hagi una voluntat expressa anterior, que seria la marginació positiva, o la... De forma quasi involuntària tenim a 4 dones i això demostra que realment la dona en aquest sentit està afortunadament avançant en el seu paper a dins la nostra societat i les institucions d'això no ho aturen i li treuen profit i tenim jo crec que un dels millors jurats que se podia fer o que se pot fer actualment. Tenim una senyora que és la Teresa Grandes, que és la conservadora de l'exposició del MACBA, que és el MACBA, probablement és el museu d'art modern, d'art contemporani més proper que tenim geogràficament i més potent, que és, està al Barcelona. La Sonsoles Hernández Barbosa, que és una lota que és una mica més jove, vull dir, m'he sentit una cosa, són dones, però també, a més, cobrim una mica també les edats, i és doctora i professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIP i del Visual Studies Research Institute de la Universitat dels Solfem de Califòrnia. És una lota jove molt simpàtica i encantadora que la tenim aquí al costat, vull dir que és una llàstima no aprofitar aquesta gent, aquesta qualitat. Després teníem la Margarita Pérez Villegas, que és la directora del Caixa Fòrum de Palma, que com sabeu és una institució molt important. El Caixa Fòrum en general és molt important a tota Espanya, el Caixa Fòrum Palma se nodreix també de totes les produccions que fa el Caixa Fòrum, però que és una persona que està en contacte permanent en diferents moments de l'art, perquè evidentment el Caixa Fòrum no és art contemporani, però sí que és tot el que pugueu imaginar i més, a part de la pròpia col·lecció que tingui Caixa Fòrum. I després la Piedad Solans Blanco, que és doctora en Història de l'Art i investigadora i comissària individual per de determinats tipus d'exposicions. Jo crec que tenim realment, i des del primer moment que la nova direcció va entrar al museu, vàrem intentar que fos un jurat, sempre els jurats fossin molt complerts a nivell de formació, a nivell de coneixement, a nivell de poder aportar diferents mirades a una cosa que és complicada, que és l'art contemporani.
Algú deia aquesta setmana, Andreu, que li sorprenia que no, en aquest jurat no hi hagi ningú local, ningú de Pollens, que hi ha representació de Pollens. Això té una explicació?
És que no té una explicació ni positiva ni negativa. Vull dir, és que no sé què t'he de dir, perquè quina garantia suposa haver nascut a Pollens per formar part d'un jurat d'art? Vull dir, no ho sé, és que no ho sé, és un tema que no...
El criteri per triar el jurat era bé, la seva feina que fan, no? El seu currículum també, xerram de MACBA, xerram de Caixa Fòrum, etc. No?
Sí, la UIP, per exemple, sempre ha estat present en tots els jurats que han fet actualment. Després, determinades institucions, no de Pollença, sinó Balears, o sigui, com pot ser la Fundació Miró, el Baluart, etc., Solleric, sempre han estat presents, i després, sempre que fan intentant agafar alguna persona de fora, l'any passat també era Barcelona, pot ser Madrid, sempre també hem agafat gent de... No sé, jo crec que l'origen no marca la qualitat o el fet de que te doni dret a pertànyer a un jurat. O sigui que hem de fugir sempre de que en el jurat hi hagi gent de galeries, per un motiu, entenc que molt raonable, i artistes anteriors. Jo crec que els artistes no són bons jurats. Vull dir, crec que els artistes són bons per lo que són, però no per ser jurat. Siguin de Pollença o siguin de fora, és igual. I la resta, no sé, hi ha una presència, de fet, Pollencina en el jurat, que és la pròpia institució i el propi convocant. I això ja té una presència pollencina bastant notòria.
Molt bé, Andreu. Primer premi per Amaia Hernández i premi finalista per, el segon premi, Iñaki Gracenea Zapirain. Quins són els criteris que maneja el jurat per donar aquests dos premis? Que per mi són 5.000 euros.
Són molt variats, és molt difícil esbrinar.
T'ho has dit jo. El contemporani és complicat.
Home, no, però és que a més és complicat tot plegat. Aquí hi ha molta feina per part del jurat, perquè buidar 202 dossiers a nivell informàtic, a nivell PDF, ja té una certa dificultat, només per mirar-los, per entendre's, i arribar a 14 seleccionats ja és difícil. Sabeu que en principi se fa una primera selecció a nivell dossier que ens ha arribat en el museu, en el certamen, i després l'elecció del guanyador se fa en presència de les 14 obres prèviament seleccionades que viatgen, transportant totes aquestes obres, i després se fa una reunió presencial del jurat amb les obres. Perquè sí que és veritat que, el que dèiem, la informàtica te fa arribar molt lluny, però a vegades un dossier o una fotografia d'una obra no t'acaba d'explicar com és aquesta obra, o no acabes de veure-la en la seva dimensió, com està produïda, com està presentada com a objecte, ja no com a concepte. I en aquest sentit és imprescindible aquesta reunió. I aquestes reunions, jo només sóc el secretari, juntament amb l'Aina. No te puc explicar la mecànica per la qual surt la Maia o tal, però jo diria que no s'equivoquen. Però no s'equivoquen ara, no s'equivoquen en el 63. No podem posar en dubte contínuament, perquè de fet...
No es pot saber com s'analitza
l'art contemporani
avui.
Una de les coses que demanam nosaltres, quan demanam el dossier en les bases del certamen, és que els artistes ens facin una reflexió de la seva pròpia obra, que és el que està publicat en el catàleg, de fet. I això és el que també s'ha d'anar mirant, a vegades també s'ha de llegir. L'art contemporani a vegades necessita un discurs que va més enllà de la pròpia obra, necessita una reflexió. Jo crec que en aquest cas, per exemple, el segon premi de l'Iñaki, jo crec que la reflexió que fa ell i que fa la seva obra la completa moltíssim, la seva obra. La fa brillant. Vull dir, i tu dius, no, és que l'art, per això hi ha diferents teories. Hi ha gent que diu que l'obra d'art ha de parlar per si sola i gent que diu que hi poden posar més coses. El que és evident és que des del moment en què entrem a dins un museu ja hi ha un cert discurs paral·lel a la pròpia obra d'art. Les obres d'art no parlen soles. De fet, el fet que estigui penjada dins un museu ja fa que parli algú altre més enllà de l'obra, perquè no és el mateix veure una obra penjada dins un museu que tingui més prestigi, menys prestigi, o el discurs que ha generat durant els anys. I això ha passat. Hi ha obres d'art que amb els anys han estat més apagades i després han reflotat, a vegades per temes de moda o per temes... L'art contemporani, jo ho deia, és complicat. És complicat perquè no tenim perspectiva. Però sí que tenim perspectiva del treball dels artistes que presenten les seves obres, en el sentit que tenim una certa informació curricular, que no és la que intervé a l'hora de triar l'obra necessàriament, però que te pot ajudar a cada jurat amb aquest sentit ell lliure. I jo he de dir que, precisament de les 14 obres seleccionades, a mi me sorprèn la diversitat a l'hora de triar d'aquest jurat. I això és una de les coses que també confirmen que, Pontura, no t'equivoques quan tries un jurat divers, amb el sentit de divers del seu origen i del seu coneixement. No és el mateix una persona que està cada dia barallant-se amb el tema d'art contemporani i una persona que també se dedica a altres etapes de l'art, etc etc. I la mescla aquesta jo crec que és interessant i crec que en realitat sempre ha estat una mica així en tots els jurats. Què fa que una destaqui l'altra? L'acord. L'acord. O sigui, quan mos seguim a fer la reunió presencial hi ha una cosa imprescindible. Antes d'anar a dinar, mos hem d'haver posat d'acord. O antes d'anar a berenar, o antes d'anar a sopar. Mos hem d'haver posat d'acord. D'acord amb el sentit de que els quatre personatges que són el jurat arribin per unanimitat a un fet. Que és que dels 14, que podrien haver guanyat, guanya un i un és el segon. I això vol dir que en algun moment tothom ha de cedir un poc o tothom ha de guanyar un poc i algun jurat ha de convèncer l'altre. perquè això sigui així. I vos puc assegurar que les edicions que jo hi he estat sempre ha estat així. Sempre hi ha hagut un diàleg o discussió, és la paraula discussió, a vegades se pensa en qualcú que discutiu. No, la paraula xerrar, perquè hi ha hagut jurats que han intentat convèncer que la seva opció era la bona. I altres que primer, al principi Pentura no ho creien i després ho han acceptat. Jo crec que l'elecció que s'ha fet aquest any és extraordinària, per exemple. Però una vegada que s'ha triat, perquè és que jo no puc opinar, perquè no som el jurat, però una vegada que s'ha tria, és extraordinari el procés que se va seguir per a triar aquestes dues persones. I jo estic encantat de la vida. També hi estava fa dos anys, amb el sentit de que... has d'acceptar el procediment, per dir-ho d'alguna manera, amb el sentit de que no pots... hi ha gent, tots els 14 han estat a punt de guanyar, però finalment l'acord de 4 obliga a que sigui un i no sigui l'altre.
Veig que el guanyador, el guanyador més ben dit, és Amaia Hernández, sí. I el segon premi és per Iñaki Gracenea. Sí. Com defineixes aquestes dues obres?
L'obra de la Amaia és una lota relativament jove de Madrid. Té una particular... Sabeu que nosaltres quan posàvem les bases posàvem un tema, de fa uns anys posàvem un tema, que és paisatge, però el paisatge analitzat des d'un punt de vista molt lliure, molt obert. La Maya és una persona que fa poesia amb imatge. La Maya és una persona que a partir d'una irrealitat crea paisatges reals i comença amb un fet, això ja no solament a l'obra que tenim ara en el museu i que tindrem per sempre, sinó ja obres anteriors, no? De fet, són les seves obres són fotografies de maquetes, en realitat. La gent quan miri les imatges no ho veuran, això, però és que és així, són com maquetes minúscules que després ella fotografia i les redimensiona i li dona una dimensió d'espai, una explicació d'un espai amb una sensació de textures, de llum, de sensacions que sembla increïble que hagin sortit d'on han sortit, que és quasi d'una maqueteta molt petita, del tamany d'una capsa de sabates o més petit. A l'Iñaki, en canvi, el segon, hi ha un pas conceptual a l'obra que és molt intens, que és la gent trobarà com unes peces que estan fetes amb una impressora 3D. Totes aquestes peces és un paisatge modular. Ell parla de paisatge modular i videovigilat. En realitat, les 18 peces que composen la part sòlida de l'obra, perquè la de l'Iñaki hi ha una part sòlida, que és com si fos una escultura o una mini instal·lació, i una imatge. Aquesta imatge és una vista de satèl·lit d'una zona de presons. En realitat, tot el que veiem són presons. Nosaltres, quan parlem de paisatge, normalment parlem d'un concepte de llibertat, un concepte obert. Ell treballa en conceptes de paisatges tancats i modulars. Se diu Modelos, de fet, se titula la seva obra. És un lot de Donosti i a mi m'apassiona. O sigui, de fet, les 18 peces que veureu són plantes i alçats de presons que té el món actualment. Vull dir que fa una visió del paisatge molt, molt, molt particular. I en aquest sentit tenim dues peces que són molt diferents, molt distanciades en les seves preocupacions, en les seves actituds i fins i tot amb els seus resultats.
Una molt blanquinosa, molt blanca, una molt negra, no? Una molt fosca.
Una més densa, perquè, sí. Com no podria ser una altra manera, perquè sí, parla sí. Del paisatge videovigilat. Vull dir, estem parlant d'una cosa, estem parlant de presons, de fet. I l'altra, estem parlant d'uns espais que suggereixen coses. No arribem a saber molt bé què estem mirant, no? Si és un lloc on s'hi fabrica calç, o si és una habitació tancada d'un boig que té un llit dur amb un finestró. No sabem molt bé en quin espai ens trobem, però són espais molt suggerents. En l'altre intenta analitzar espais que ja són reals. No en crea d'espais nous, sinó que intenta redescobrir-los perquè nosaltres els veiem, perquè nosaltres els reinterpretem. I quan dic nosaltres, dic el ser humà. Perquè realment una societat que ha creat espais per tancar a altres membres d'aquesta societat, bé que jo diria que és una cosa bastant particular. Som l'únic animal que ho ha fet, de fet. I en aquest sentit, em sembla que la feina de l'Iñaki és notòria, almenys la seva reflexió. l'únic animal en aquesta, en el planeta que ha creat espais per tancar a membres de la seva pròpia espècie, som nosaltres. Això no ho ha fet cap altre. Nosaltres hem aconseguit quasi tancar a tots els altres membres de les espècies, però també els nostres. I ell estudia o analitza com són aquests espais.
Són dues de les obres, de les 14 obres que es poden veure en aquesta exposició, són la guanyadora i, la, i el segon premi d'aquests 52 del certamen Bienal d'Art de Pollença 2019. Andreu, es pot visitar fins quan el certamen?
Finals de juny, segurament 30 de juny. Ja veurem si després, segons com nas el tema públic o com vagi una mica la reforma després de reestructurar la col·lecció d'art contemporani, que és una cosa que farem pràcticament just quan acabem això, intentarem moure una mica o reflexionar una mica sobre la pròpia col·lecció, perquè sabeu, i ja n'he parlat moltes vegades, que no podem moure tota l'art, tota la col·lecció, i de tant en tant tenim que repensar el que mostrem, i això serà finals de juny, principis de juliol, hi haurà la nova proposta visual del museu, de fet.
Tornaràs abans a explicar-nos-ho i abans, també a xerrar de la propera exposició, la de l'estiu de l'Església del Convent.
A més, haurem de tornar per la propera exposició de l'Església del Convent, que espero que sigui com els altres anys, molt interessant.
Andreu Aguiló, codirector del Museu de Pollença, gràcies per venir, per xerrar d'aquest certamen Bienal d'Art, 52 del certamen Bienal d'Art, i també de l'exposició de Guillem Bastard, que ja té catàleg i que, recordant, se pot adquirir, són 20 euros i està a l'església i en un museu, se van a l'església i en un museu, però aquest dia és esperar un poc de paciència.
Aquest dia hem de tenir un poc de paciència perquè hem de tancar, la Fira d'Ubi ens obliga.
Molt bé, i doncs Andreu, gràcies, fins aviat.
Gràcies a tots.
Adéu.